I a continuació es presentaran tres experiències de projectes de museus amb la comunitat. En primer lloc, ens presentarà la seva experiència l'Eduard Bec i la Rebeca Lojo, que ens presenta l'experiència del Museu de l'Empordà, que el que ha fet és integrar els públics de proximitat en la renovació de la seva exposició permanent. L'Eduard és el director del Museu de l'Empordà i la Rebeca és educadora de la Fundació Casa Meu. Endavant, Eduard, Rebeca, quan vulgueu.
Hola, molt bona tarda. Se'm sent? Ah.
Perfectament, Eduard.
Vale, gràcies. Hola, molt bona tarda. Bé, posaré primer de tot la presentació. Aprofito per agrair la invitació de l'Observatori dels Públics en aquestes jornades. A veure com vaig enrere ara. Ara ho veureu tot. Molt bé, això que us comentava, que moltíssimes gràcies a l'Observatori dels Públics per convidar-nos al Museu de l'Empordà per presentar. No sé si és una forma de treball, és com hem estat treballant per crear els continguts del que serà la nova exposició permanent del Museu de l'Empordà. Es tracta d'un projecte que està en curs, que evidentment encara no hem acabat, i que, per tant, us podré presentar pocs resultats finals, però sí que us podré presentar una mica quines han sigut les fases a les quals hem arribat fins ara i també quines són les fases que continuarem doncs, en els pròxims mesos. La intervenció la faré primer parlant una mica de fent una petita introducció per veure des d'on partim i per què implementem aquest tipus de metodologies i després pròpiament presentaré el projecte i les seves fases i els resultats doncs, que tinguem a dia d'avui. Bé, el Museu de l'Empordà és una institució de gestió directa de l'Ajuntament de Figueres, per tant, és un museu local. És un museu local que té una vocació, evidentment, comarcal i que té un interès nacional en tant que formem part per l'interès de la col·lecció de la xarxa de museus d'art de Catalunya. L'any 2021, estem celebrant precisament els 50 i els 75 anys de la fundació de la institució, 50 anys que té un edifici propi i que estem a la Rambla de la ciutat de Figueres i 75 anys que es va fer la seva fundació a partir de l'acord de ple de l'Ajuntament de Figueres, doncs, que posava els fonaments per la creació d'un museu de l'Empordà. Potser per la celebració d'aquests 50 i 75 anys heu vist una mica la imatge que hem estat difonguent a través de xarxes socials, espais web i també a través d'elements físics, no? Que heu pogut veure a la nostra ciutat i a les comarques de Girona. Precisament aquesta imatge d'aquesta campanya de comunicació del 50 i 75 aniversari el que vol visualitzar és aquesta trobada entre la gent de la ciutat i la nostra col·lecció, que comparteixen un punt central, com veureu a continuació amb el que us explicaré, del que seria un breu resum del nostre pla director. El Museu de l'Empordà té quatre pilars fonamentals. Un pilar és la sorpresa. Volem ser un museu sorprenent. La sorpresa no entesa com un eslògan, un museu sorprenent, sinó entesa realment com alguna cosa pràcticament física. Volem que la gent se sorprengui amb les nostres activitats, volem que la gent se sorprengui amb els continguts de les nostres exposicions per d'aquesta manera poder aconseguir un millor engage. Volem ser un museu participatiu, d'aquí precisament doncs, que utilitzem aquest tipus de metodologies que hem vingut avui a explicar. Volem també, ara això no funciona, així, volem també ser un museu inclusiu, la inclusivitat és bàsica, per tant, tot això que estàvem parlant ara de la incorporació d'aquestes mirades participatives a través de la inclusió de les comunitats en el nostre dia a dia, per nosaltres és un altre d'aquests pilars fonamentals. I volem ser, per suposat, un museu connectat. Un museu connectat amb els altres museus, amb les altres àrees de l'Ajuntament, amb les altres institucions del país, però sobretot un museu connectat amb la gent de la ciutat. Com veieu, en l'espai central, i com ja comentava, hi tenim la ciutat, la col·lecció i la comarca. La ciutat i la comarca entenem que són les persones que viuen en aquesta ciutat i en aquesta comarca. I el que tenim també és aquestes quatre accions. Nosaltres dividim les nostres accions en una acció cultural, una acció educativa, una acció social i una acció comercial, que ens han de permetre tenir uns impactes cultural, educatiu, social i comercial. Aquest seria una mica el punt d'inici, el punt de partida, a través del qual nosaltres comencem a treballar a partir de finals, ara fa 4 anys, a partir de finals del 2017, per crear una mica el canvi de model del Museu de l'Empordà. Ara hem tancat per millorar, però tornarem aviat. El Museu de l'Empordà està tancat, hem tancat per reformes, vàrem tancar el passat dia 18 de juliol i tenim previst de tornar a obrir al públic el proper dia 5 de febrer. Aquesta és una mica, aquest és l'estat aquest de matí, a quarts de 8 del matí, de com estava l'entrada, això és el vestíbul, el que serà el nou vestíbul, i això d'aquí és l'espai del soterrani, que és on hi habilitarem un nou auditori per poder fer activitat. M'han promès que això estarà acabat el dia 5 de febrer. Jo que tinc molta confiança en les persones que estan portant la direcció d'obres i, per tant, estic convençut que el dia 5 de febrer podem obrir amb una nova exposició temporal. En aquesta primera fase d'obres, com us he dit, treballarem en l'espai de vestíbul i en l'espai de soterrani i aprofitem també per crear els nous continguts de l'exposició permanent del Museu de l'Empordà. Després, a partir de l'any que ve, pensem que tot depèn dels timings administratius, de licitacions i d'aprovació de projectes, però en principi la fase 2 es podrà començar a executar a partir del mes de juliol de l'any 2022 i, per tant, quan s'acabi aquesta adequació, començarem amb l'execució del projecte museogràfic que haurem redactat a partir dels continguts que estem fent ara mateix amb aquest procés participatiu que de seguida us explico. Com us comentava, vàrem començar a principis d'aquest any 2021 amb la redacció dels continguts de l'exposició permanent i el que vàrem voler era fer-ho a partir de les aportacions que feien que ens aportava la gent de la ciutat i de la comarca. Per què? Doncs per tot això que us explicava abans, no? Perquè volem ser un museu participatiu, volem ser un museu sorprenent, volem ser un museu inclusiu, volem ser un museu connectat. Per tant, vèiem que l'única manera de poder redactar aquests continguts era a partir de la participació de la ciutat. De fet, vàrem començar a treballar de forma interna, creant un museològic, però vèiem que no tenia absolutament cap sentit, que anàvem en contra una mica del nostre ADN i del nostre pla director, no? Per tant, el que vàrem fer de seguida va ser pensar com ho podíem fer, perquè no teníem referents propers que haguessin treballat una metodologia semblant, i vàrem començar a pensar com podíem fer la redacció d'aquests continguts. Vàrem fer-ho a partir de 4 fases. Una primera fase en la qual partíem de la participació amb la comunitat. Poso aquesta fotografia perquè precisament, no sé si veieu el cursor, però estic assenyalant, si el veieu, estic assenyalant a la Rebeca Lojo, que serà precisament qui ens acompanyarà els últims 10 minuts de la conversa perquè ens expliqui una mica les seves aportacions i una mica la seva relació amb el projecte. La Rebeca forma part de l'equip directiu de la Fundació Casa Meu, que treballa amb joves que estan en perill d'exclusió i estan fent una tasca des d'aquesta fundació, una tasca realment excel·lent. En aquesta primera fase vàrem crear diferents grups de treball, vàrem crear diferents focus grup per conèixer, sobretot, quins eren els interessos, les preocupacions, els problemes, les necessitats, per detectar una mica tots aquests punts que ens interessaven a nosaltres. Perquè el que teníem claríssim des d'un bon principi és que els continguts de la nova permanent del museu volem que tractin sobre aquests problemes, volem que tractin sobre aquests interessos, sobre els interessos de la gent, perquè a la vegada nosaltres també partim de la convicció que els museus són serveis públics i que les col·leccions dels museus són les col·leccions de la gent de la ciutat i de la comarca i que, per tant, han de respondre als interessos, a les preocupacions, als problemes, a les necessitats, repeteixo, doncs d'aquestes persones. Per tant, per conèixer-los, el millor que podíem fer era preguntar directament a aquesta gent quins eren doncs, aquests interessos. Aquesta primera fase, en els grups de treball que vàrem crear, en vàrem crear 4 dividits per edats, vàrem fer adolescents, vàrem fer joves i vàrem fer joves adults i vàrem fer gent gran. I vàrem partir també de la utilització de les ODS, d'aquests objectius de desenvolupament, no? Que ara doncs, estem tots treballant amb aquests objectius per aconseguir l'agenda 2030, no? A través d'uns, evidentment, de les ODS que encaixaven més bé amb els objectius del museu, no? I amb temes que podien ser tractats a través de les nostres col·leccions. Això ho vàrem treballar, aquestes jornades participatives, les vàrem treballar conjuntament amb l'empresa Adoc Cultura i els resultats dels processos participatius i aquests resultats seran redactats per la Margarida Loran, que, si no m'equivoco, també està avui present en aquestes jornades. Aquesta primera fase, a més, també hi vàrem participar a l'entorn d'unes entre 30 i 35 persones i, a través dels primers resultats d'aquesta jornada participativa, el que vàrem fer va ser l'elaboració d'unes enquestes i vàrem anar a preguntar a fora, al carrer. Vàrem anar el dijous. El dijous és mercat a la ciutat de Figueres i, per tant, vàrem trobar molta gent que anava al mercat i vàrem anar a fer enquestes a peu de mercat a partir dels interessos identificats per aquests focus group, doncs veure com els podíem desenvolupar a través d'aquestes enquestes. A part d'anar al mercat, també vàrem treballar en diferents barris de la ciutat per tenir doncs, més informació, tenir una base de contingut més gran. En total vàrem fer 400 enquestes a peu de carrer. I amb els resultats d'aquestes enquestes i d'aquests focus group, vàrem fer la segona fase. La segona fase, els protagonistes vàrem ser, i aquí m'incloc com a part de l'equip tècnic del museu, doncs les persones que conformem l'apartat, l'àrea tècnica del museu. Hi van participar doncs, la conservadora, la Teresa, en Pere, la Roser, també la Judit, que és la restauradora del museu, tant personal propi del museu com també externs. En aquí el que van fer va ser agafar tot el contingut d'aquests problemes, d'aquests interessos, d'aquestes necessitats detectades tant a través dels focus group com del buidatge de les 400 enquestes i aterrar-los amb un llenguatge que es pogués relacionar amb les nostres col·leccions. Veure com podíem crear àrees per els continguts que havien sortit doncs, interessen la diversitat cultural. Doncs com podíem tractar el tema de la diversitat cultural a través de la col·lecció del Museu de l'Empordà? I també a partir dels resultats d'aquest focus group, d'aquesta jornada, doncs vàrem crear unes taules de treball amb grups d'experts i expertes per ja anar creant pròpiament els continguts amb un llenguatge propi del museu i amb un llenguatge propi de l'art, perquè nosaltres partim de la idea que som un museu d'art i també partim de la idea de que no volem ser un museu d'història de l'art, com ja us he comentat, sinó que el que volem és que, a través de l'art, explicar, difondre, presentar, doncs, tractar, no? Analitzar problemàtiques o interessos de la gent de la ciutat. En aquesta fase 3 del projecte vàrem convidar un total de 20 persones, 20 experts i expertes. A cada taula hi havia permeteu-me l'expressió, un savi o una sàvia que serien aquelles persones que tenen un coneixement profund de la col·lecció del museu i un coneixement profund de la col·lecció del Museu de l'Empordà i de l'art de l'Empordà. També varen participar artistes que formen part del nostre fons i varen convidar joves acabats que encara estaven estudiant o que ja o que feia poc que havien acabat el màster en patrimoni cultural o algun màster relacionat amb la gestió del patrimoni. I també vàrem convidar a persones, directors, directores, conservadors, conservadores d'altres museus de la xarxa de museus d'art de Catalunya o fins i tot de museus que no formen part d'aquesta xarxa, però que per temàtica ens interessaven. Hi vàrem participar un conservador i una conservadora del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hi va participar també Xema Romero, el director del Museu d'Art de Cerdanyola, que precisament seguidament farà la seva intervenció. Hi va participar també la restauradora del Museu d'Art de Girona i van participar doncs, una mica a aquests perfils que ens interessaven tractar. També la directora del Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat, que ens interessava molt per la seva manera de tractar els temes vinculats amb el medi ambient. Un dels temes que va sortir de forma recurrent en aquests primers, en la primera fase de detecció d'interessos va ser l'interès per, un, la diversitat cultural de la ciutat de Figueres, que evidentment hi és un dels, jo crec, un dels punts forts de la nostra ciutat i que hem de tractar. I un altre dels punts que van sortir va ser precisament el tema del canvi climàtic o l'emergència climàtica, que també podem tractar a través de la nostra col·lecció, a través de l'art, no? I per això també vàrem convidar a la Sònia Hernández a participar en aquestes jornades. D'aquestes jornades, un cop hem fet una mica d'avaluació, ens hem adonat que la fase 1, la fase 2, va funcionar molt bé, els resultats han sigut uns resultats interessants que us estava explicant una mica. Tenim una bona base de contingut per anar analitzant. I la fase 3, un cop hem fet una mica d'avaluació, doncs hem vist que potser haguéssim hagut d'allargar-la una mica més en el temps i en lloc de fer únicament una sessió per grup, potser havíem d'haver fet dues o tres sessions per cada grup. Per què dic això? Ho dic perquè tot i que cada persona que va participar a la taula se la va convidar i se li va explicar quins eren els precedents, es varen facilitar també tots els resultats, tant de les enquestes com dels focus group. Un cop ens vàrem trobar tots en les taules de participació, que estaven dividides en dues parts, una primera part en la qual vàrem utilitzar manual thinking, com podeu veure en la taula, per fer una mica de pluja d'idees i associació, agrupació, amb àrees de contingut, i una segona part en la qual es feia pròpiament doncs, una conversa amb la Margarida Loran o una entrevista. No? La Margarida feia un seguit de preguntes per anar estirant doncs, temes d'interès i possibles continguts a desenvolupar en l'exposició permanent. Vàrem veure que la gent que hi participava tenia realment la necessitat de fer un pas enrere, de veure què volia ser el museu, què pensàvem que havia de ser el museu i posar una mica el que està fent actualment l'ICOM, no? Que és buscar una nova definició de museu i com el museu pot donar resposta a les necessitats que té la ciutat avui, com pot col·laborar a millorar la ciutat. Va ser realment molt interessant, però bé, haurem de fer una feina extra en aquesta quarta fase, que és en la que ens trobem actualment i que és novament la participació de l'equip tècnic del museu. En aquest cas, el que farem serà, a partir de tots els resultats anteriors, doncs, seguir treballant internament amb ja la definició d'àmbits i subàmbits d'aquesta exposició permanent que us estava comentant. Bé, per explicar-vos una mica quin és l'estat actual de la redacció dels continguts. Després de totes aquestes fases, nosaltres ara partim del que serà la reforma perdona, és que dius, així es minimitzo i ja està, del que serà la reforma del museu. Aquesta és la planta, la nova planta del que serà l'espai de vestíbul i l'espai d'exposicions temporals a la planta baixa. I amb la reforma del museu, quan actuem en les plantes de l'exposició permanent, doncs el que volem aconseguir i el que de fet estarà en el projecte és racionalitzar una mica l'espai arquitectònic. En aquests moments, aquesta és la planta actual, nosaltres doncs ascendim per les escales o per l'ascensor i ens trobem que a la primera planta hi trobem l'espai de descans i el centre de documentació i oficines amb biblioteca i l'espai de direcció, juntament compartit amb el que era exposició permanent. El que volem és utilitzar tota aquesta planta, tota sencera, d'exposició permanent, fer el mateix a la segona planta. Per tant, aquí, en aquest espai de l'esquerra, pujant l'escala a mà esquerra, que com veieu està tancat, aquí és on hi ha les reserves actuals del museu. El que volem és també racionalitzar aquesta planta i utilitzar-la tota sencera d'exposició permanent. Aquí, encara que no hi és, també hi ha un altre, aquí al costat de tota la dreta, hi ha un altre magatzem. Per tant, és utilitzar tot aquest espai sencer, tota la planta sencera de sala d'exposicions permanent. I a la tercera planta, que actualment és sala d'exposicions permanent, dedicar-la a les reserves del museu, que per tant, tot aquest espai serien reserves del museu, pujant les escales a mà esquerra, i tota aquesta planta seria reserves del museu. I en aquest espai, aquesta segona part del museu, aquí a la dreta, hi tindríem l'espai de reunions, els despatxos de l'equip tècnic, despatx de direcció i biblioteca. I les reserves, que aquest és, crec, un dels aspectes que volem sobretot potenciar i difondre molt, és que volem fer de les reserves del museu un espai visitable. Per tant, que formi part de la visita dels usuaris del museu i que evidentment doncs, que la gent tingui accés a tota la col·lecció sencera, però en aquest cas a les peces que estiguin a la tercera planta doncs, no estarien al servei d'un discurs, que és el discurs que desenvoluparíem a les plantes inferiors. Llavors, un cop hem analitzat els continguts que ens han anat proporcionant aquest procés participatiu, hem vist que hi havia dos grans conceptes que encaixaven molt bé molts altres temes que els grups ens han dit que interessaria desenvolupar. Per tant, el que hem pensat és fer de la primera planta tota sencera, des de l'esquerra fins al final de tot, perquè habilitarem tota aquesta planta, doncs aquesta planta dedicar-la al concepte de persones i la segona planta dedicar-la al concepte de llocs. D'aquesta manera, l'exposició permanent del museu tindrà dos grans àmbits, únic i exclusivament dos grans àmbits, dedicats una a persones i un altre dedicat a llocs. A l'espai de persones, en aquesta primera planta, doncs hi parlarem d'artistes i podem parlar d'aquestes comunitats que estàvem tenint en compte ara mateix, no? amb l'anterior ponència que hem escoltat, doncs ens deien, no? Tenir una atenció especial a les comunitats de la nostra ciutat. Nosaltres volem fer això a partir de la nostra col·lecció i del que ens permeti la nostra col·lecció, però a la vegada també a través de l'adquisició de noves peces, tant de fotografia com de pintura com d'escultura, que ens permetin enriquir aquests continguts, però a la vegada també, un cop ja tinguem creats aquests espais permanents d'exposició, fer activitats participatives també amb artistes per tal que creïn noves peces, per tant, això entraria ja en relació amb la política d'adquisicions del museu, crear noves peces per seguir ampliant les obres que tracten un tema en concret. Quan dic això, em refereixo, per exemple, doncs, dintre de l'àmbit de persones, podríem parlar de diversitat. La diversitat entesa, doncs, diversitat cultural, diversitat afectiva, sexual, la igualtat, el feminisme, són discursos que han anat sortint contínuament, són interessos de la gent. I, per tant, tot això formarà part d'aquests espais permanents. I a la segona planta parlarem pròpiament de llocs, i en aquests llocs nosaltres som de l'Empordà, i un dels aspectes que varen sortir de les enquestes, precisament, nosaltres varen pensar les enquestes per identificar quins eren aquells espais rellevants per a la identitat empordanesa, què ens feia sentir empordanesos, i doncs van sortir, evidentment, molts llocs d'aquests que estàvem parlant, no? El fet doncs, de tenir el jaciment arqueològic d'Empúries aquí al costat, o el fet de tenir un altre monument com és Sant Pere de Rodes, tenir Santa Maria de Vilabertran, no? Doncs, els antics grecs, romans, doncs, espais medievals, tot això ens permet crear aquests espais que són d'identitat empordanesa. Un, perquè tenim localitzats públics objectius, que són, primer de tot, el nostre públic de la ciutat, evidentment, però també, dos, un públic turista. Per tant, el que volem és que la gent de la ciutat se senti identificada amb els nostres discursos, però a la vegada que la gent que ens visita, per tant, aquest públic turista, que és molt nombrós a la ciutat de Figueres, gràcies a un altre dels grans museus del país, com és el Teatre Museu Dalí, doncs que conegui quina és la nostra identitat. Per tant, amb el mateix discurs ens podem apropar a interessos de dos públics ben diferents, com són el local i el turista. Però els llocs també són el paisatge, la modificació del paisatge, com aquest paisatge va canviant, la reivindicació d'una acció a favor de la preservació del paisatge. Tenim exemples històrics, doncs, des dels anys 60 fins a l'actualitat, de preservació del territori a l'Alt Empordà, des del Cap de Creus fins als Aiguamolls de l'Empordà i actualment amb el Parc Eòlic, no? Hi ha moltes accions que poden identificar això, i per tant entenem que i ara estic improvisant, però és un tema que també va sortir, però que un dels podria formar part de la col·lecció i estar al costat d'una peça, doncs, no sé, de llavanera, doncs un cartell dels que es van utilitzar per donar suport a la preservació dels aiguamolls de l'Empordà. Tot formaria part del mateix discurs, un discurs que doncs, posa al servei del públic aquest paisatge i aquesta preservació. No? Però també el canvi climàtic, precisament amb la nova adquisició de peces. Hem adquirit recentment una peça d'un artista, de la Dennis Blacker, gràcies a l'adquisició per part de la Generalitat de Catalunya amb el pla d'adquisicions d'art contemporani, d'arts visuals. Doncs hem adquirit una peça que ha estat dipositada ja en el Museu de l'Empordà, que tracta precisament aquest tema, i que aquesta adquisició ja forma part d'aquest procés participatiu que varen iniciar a principis d'aquest any. Em sembla que ho deixaré aquí i prefereixo que hi hagi preguntes per part del públic. I abans de les preguntes, m'agradaria doncs, parlar amb la Rebeca, que va ser una de les persones que va formar part de la redacció d'aquest... A veure si te veig, Rebeca... Ah, sí que te veig. Que va formar part de la redacció de la primera fase. La vàrem convidar a participar com a membre de l'equip directiu.
Perdona, Eduard, però t'has silenciat.
Ara sí, oi?
Sí.
Ara sí. Va, moltíssimes gràcies, disculpeu. Doncs a la Rebeca la vàrem convidar a participar en una d'aquestes taules.
Perdona, Eduard. Perdona, potser sí. Millor si deixes de compartir, si és que perquè, o necessites sí, sí. La presentació. Sí? Ah, perfecte.
Fantàstic, ja està. Doncs, com us deia, la Rebeca forma part de l'equip directiu de la Fundació Casa Meu, Ens explicarà millor què és la Fundació Casa Meu, la pròpia Rebeca. Si et sembla, Rebeca, ens pots fer una mica de presentació de què és la Fundació Casa Meu. I doncs, bueno, farem una mica de conversa amb la Rebeca per parlar d'aquest procés, d'aquesta primera fase.
Vale, gràcies, Eduard. Bueno, la Fundació en realitat és la Fundació Sabeses de Paül. El que passa que tenim el projecte més gran que tenim és el projecte Casa Meu, que és on treballem, com deies abans, amb joves i adolescents, que en general estan en risc d'estar en exclusió social. Llavors, a la Fundació treballem en general amb persones que estan en risc de ser vulnerables, siguin adults, siguin infants o siguin joves. Però sí que és cert que el gruix fort, no, de la Fundació és el Casa Meu, que és on treballem amb els joves.
Uh-huh. Explica'ns una mica en què va consistir la teva participació en aquesta primera fase de la redacció del projecte de continguts. Perquè això no ho he dit al principi, però les persones que varen participar de la primera fase no els varen dir que estaven... no els varen dir que estaven participant en la fase de redacció de continguts, perquè no volíem que estiguessin condicionats pel fet de dir anem a crear continguts del museu, perquè encara tenim un pòsit massa gran a darrere, aquí darrere, no? Del que és una institució museística, i per tant no els hi vàrem explicar que estaven treballant per la creació de continguts, no? Per tant, explica'ns una mica en què va consistir la teva participació.
Val, bueno, sí que al començament a mi em va sobtar, no? que se'm truqués com a qualsevol ciutadana de Figueres, no? De mira, que voldríem la teva opinió com a representant de la Fundació en aquest cas, no? I el col·lectiu dels joves. I seria una miqueta per veure, bueno, per saber una miqueta la teva opinió en general sobre un museu, sobre els museus, sobre coses, no? I al començament sí que era una miqueta estrany, no? Perquè tinc també com aquest mur. Ara ja no, però tenia aquest mur a davant dels museus, no? De dir, ostres, no? Jo, el museu, els joves nostres, no? Amb els museus com ho farem, no? Però bueno, llavors anava una miqueta així, una mica de sorpresa, i em va sobtar positivament perquè em vaig trobar, érem una desena de persones, i a mesura que ens anàvem presentant em vaig donar compte de que érem tots com una petita representació de qualsevol societat, no? Hi havia una mestra que jo crec que podia ser com la part d'ensenyament de qualsevol comunitat o qualsevol ciutat. Hi havia una persona que representava la comunitat musulmana, també jo crec molt important a la ciutat i a la comarca de l'Empordà, perquè hi ha un nivell molt alt de persones o de col·lectiu musulmà. I també hi havia, en aquest cas, jo de l'àmbit social, que també és un punt fort, no? De la ciutat, a l'àmbit social, de l'ecologisme i també de l'àmbit cultural. Llavors, bueno, ens van presentar i va començar una miqueta la dinàmica que, bueno, que bàsicament consistia en explicar o intentar aportar idees de les preocupacions, com deies abans, de la ciutat, les preocupacions, els interessos, els punts forts i els punts dèbils, no? I efectivament, doncs, van sortir el feminisme, la tolerància, el racisme, el medi ambient va sortir molt també, i ensenyament, educació, no? Llavors, es consistia en aportar a través de, no, d'un post-it, no? I d'una mena de joc el que ens preocupava i què creiem que podria ser la solució, sense, evidentment, saber si és real o no la solució, no? Però va ser un moment molt important perquè tothom va poder dir la seva opinió en nom del seu col·lectiu, per dir-ho així. Va ser molt lliure i ningú va estar frenat per cap condició a l'hora de poder expressar-se, no? El que passa a la ciutat i a la comarca.
Creus que, d'alguna manera, bé, fins que no tinguem el resultat final i presentem l'exposició permanent, no podrem avaluar si realment s'han acomplert doncs, els objectius que són que l'exposició permanent tracti sobre aquestes problemàtiques, no? Però tu creus que el museu pot donar eines al col·lectiu que tu representes a través de la permanent, a través de les activitats?
I tant, sí, sí. O sigui, de fet, quan vaig tornar cap a la Fundació i vaig parlar amb els joves, vaig explicar-los, no, això que havia fet, al·lucinaven, no? Els joves deien, uau, que vau parlar de feminisme, i estaven així, no? Les noies, no? Quan diuen, uau, feminisme, o, ostres, heu parlat de racisme, ostres, en un museu, no? I llavors és com que vas trencant el clixé, llavors ja és com un interès. Llavors jo crec que pot ser una bona eina per poder apropar a la joventut al museu. Crec que sí que podeu tenir eines.
I si hi hagués la possibilitat de seguir participant en la vida del museu, a partir d'aquesta primera experiència, seguiries participant en aquests tipus d'iniciatives?
I tant. Jo crec que és molt innovador. Crec que abans, almenys que jo conegués a la ciutat, no s'havia fet mai, no? d'algú tan important com el Museu de l'Empordà, que insisteixo, com deies tu, està a la Rambla de Figueres, no? Que durant el dia hi passen moltíssimes persones. És algú que és nostre, no? I jo crec que mai ens havíem sentit tan a prop d'un museu. Llavors, encantadíssims i encantadíssimes de poder seguir estant a dintre.
T'agafo la paraula. És perillós. Doncs em sembla que ho deixarem aquí, Joaquina. Si hi ha alguna pregunta, no sé si hi ha alguna qüestió que la gent ens vulgui fer, tant a la Rebeca com a mi mateix, encantats de respondre.
Bueno, molt interessant, m'ha encantat i moltes gràcies per compartir-ho amb tots, aquesta experiència. En realitat, jo tinc una pregunta. Una primera cosa és que ha dit una cosa ara la Rebeca, que just era el que jo estava pensant quan parlava la Sharon, que ens ha presentat tota aquesta experiència en relació amb el museu no neutral, el museu activista. I clar, jo he pensat, l'activisme, diguem-ne que el podem associar més amb una edat més jove, per dir alguna cosa. I se m'havia acudit, heu fet algun estudi? És a dir, quin impacte té en el públic jove? Això, he notat que ve més gent i és justament el que tu, Rebeca, acabes de comentar. És a dir, eina per apropar la joventut al museu, no? que s'hi vegi reflectit. Estic molt d'acord amb tu. La pregunta la tenia per tu, Eduard, i és que entenc que el desenvolupament d'aquest projecte, que té un risc, els projectes participatius tenen molt risc, si no estàs preparat i disposat a assumir el que surti d'allà, a què? O sigui, és un risc, a part de la feinada que suposa, etc. Entenc que heu anat creant com sinergies. La Rebeca em sembla que és un exemple clar. D'alguna manera heu establert els mecanismes de com poder rendibilitzar o mantenir aquestes sinergies, integrar aquestes sinergies en el funcionament del museu?
Ara mateix estem precisament parlant d'això que estàs comentant tu, Joaquina. És un dels aspectes que volem que estiguin inclosos dintre de la pròpia exposició permanent. O sigui, volem que l'exposició permanent sigui molt modular, que puguem respondre a interessos que vinguin, quan vinguin, nosaltres ràpid puguem canviar un mòdul per un altre per donar resposta a aquests interessos, a aquests continguts, però a la vegada també volem que en el mateix recorregut de l'exposició permanent tu vagis, com a usuari, com a visitant, vagis trobant espais o hi hagi un espai, encara no ho tenim definit, però en el qual nosaltres puguem seguir rebent aquests interessos, aquests inputs de la gent en relació al que ja hi haurà i en relació al que passi a l'actualitat, perquè d'aquí 5 anys potser ja no és una pandèmia de Covid, però és una pandèmia de no sé què i tenim uns altres interessos, no? I llavors, doncs, el museu hem de tenir la capacitat de donar aquesta resposta i d'anar rebent aquests inputs. Sí, això ho estem treballant, perquè encara estem molt al mig.
Molt bé. La Núria Gascons proposa una pregunta a la Rebeca i diu que si creus que el manteniment de la relació entre els joves i el museu es podria arribar a mantenir d'una manera més quotidiana i habitual amb l'ús d'alguna aplicació, d'alguna app. És a dir, que aquest projecte esdevingués un constant interactiu.
Bueno, jo crec que sí, no? Bueno, en part penso que és algo negatiu perquè ja no podem fer que els joves ja no estiguin més encara amb el mòbil, però bueno, a part d'això jo crec que és la clau, no? Perquè estem treballant amb generacions total i absolutament tecnològiques i més després de la pandèmia, no? Vull dir que si tu vols cridar l'atenció a una persona adolescent, Instagram, mòbil, el que sigui, no? Llavors jo crec que és una bona idea, no? I que constantment potser s'anés actualitzant, no? O fent avisos, no? Ei, que tenim una expo de tal, ei, que no? Llavors, tant també a l'hora d'utilitzar les paraules, no? L'idioma molt més proper al jove, no? Ei, jove, tal, el que fos, no? però crec que és una bona eina. El mòbil sempre és una bona eina per als joves.
Clar, clar. Molt bé, no sé si teniu alguna cosa més que vulgueu comentar. No? Us pregunto a vosaltres, Eduard i Rebeca.
Ah, val, perdona, em pensava que preguntaves als assistents.
Els assistents de moment no diuen res més. Jo podria tenir més preguntes, però...
Sí, en tot cas, res, que a partir de l'any que ve nosaltres el que farem serà, ara tindrem a finals d'aquest any el document bàsic de continguts i llavors creem un comitè d'experts per anar definint pròpiament el que seria un executiu, per dir-ho així, no? Però fet també de forma participativa, amb menys gent, i també amb diferents experts. I llavors, ja de cares al 23, farem, si tot va bé, l'execució.
Bueno, frisem per veure el nou museu. Moltes gràcies, Eduard i Rebeca.